haciendo todas las pesquisas para dilucidar de qué manera y con qué motivaciones ha podido serlo, y que esta mañana se presentaba en comisaría el presunto autor, que està detenido en estos momentos.
Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
...21 anys amb tu.
Heu de saber que avui s'ha presentat a Madrid la candidatura de Palma per ser capital europea de la cultura 2031.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Moment d'encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol. Ja sabeu que tenim totes les lletres i ara tenim la Marga Cifra, que ens acompanya aquí al control tècnic, amb lletres per ella també, i per totes les persones que ara vos presentarem, perquè si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el joc de la bolla de Sant Lluís a Menorca, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Amb la taula de redacció, que ara tot d'una la convocarem, però abans hem de saludar les persones que avui ens acompanyen, perquè, com sempre, tenim en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Per passar l'actualitat pel de l'equip de Tentol, també en Celestí Oliver.
Som aquí.
I avui és dimecres, i això significa que hi ha la nostra estimada Raquel Agüeros.
Bon dia, Corets.
Com estàs, reina?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, sí.
Així m'agrada, gràcies per ser aquí.
No, no, faltaria.
Un dia més, a punt per anar a ceràmica, ella.
Ah, mira.
El dimecres.
Què faràs avui?
Va, atenta, li a ceràmica.
Sí, cada dimecres.
I què fas? Què faràs avui? Ja tens previst?
No sé, perquè l'estava fent tant en Xisco, que m'havia demanat dues peces, així com dos bols pel iogurt que se menja a sora baixa.
Sí.
I no sé si ja hi seran a la primera fornada o no, perquè...
Una cosa, quan digues. Tardes en fer dos recipients perquè jo pugui menjar una mica de iogurt, t'he dit bols petits, no necessita una,
pues...
un cosi.
Una fruitera.
El que t'acosti farò, i després una primera fornada, com el bizcochado.
Sí.
I després l'esmalte i tot això.
És una segona fornada,
una
tercera.
I una segona fornada, ja està.
És un procés complex.
És un
procés
complex. Una tassa un dia, una cosa de tot.
Però vaja, tu creus que per Pasco jo ja podré menjar iogurt en aquests minicossis
fets per a la Raquel Agüeros? Jo crec que sí, jo no tinc forn, i estic un poc...
Subjecte en aquesta hora setmanal que tens de ceràmica.
No, i és la meva profe quan posa el forn, quan posa les peces en el forn, que no ho posa cada dia.
Ja. Una cosa, tu pots anar allà a fer ceràmica, pots haver fet 20 peces,
sí,
que dormiran allà descansant fins, sí, que el forn s'encengui.
Exacte.
Molt bé.
Jo no necessit tant com en Xisco.
Estic regirat.
Jo me basta un platet per rastres bessonets.
Què de
dir?
Tot d'una parlarem
allò
que vos comentàvem.
Gràcies.
Mentre se barallen. Tot d'una vos comentarem allò que comentàvem portant la candidatura de Madrid com a, que s'ha presentat avui a Madrid de Palma, capital europea de la cultura 2031, que hi tenim una delegació a Madrid representant aquesta candidatura, però abans volem comentar un altre tema. I avui parlem, Raquel, aquest tema t'interessarà, què hi ha darrere la bellesa, les xarxes socials i la pressió estètica. Ja. Uf, uf, quina presa.
Com a guapo oficial de Tenton.
Clar, clar,
això,
clar.
Això t'interessa?
Sí, 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 evidentment. Hi ha moltes coses i no tenc clar que totes siguin bones. De fet, crec que hi ha més dolentes que
estimada, està que aquest programa sempre té la mateixa estructura, ara que és na Margalida anuncia el tema, sona
jo
una cançó,
un
jo faig com un resumat i després ja opinió lliure. Sempre hem fet feina de la mateixa manera. Raquel Agüero, es puc llegir? O...
Endavant.
Ah, gràcies. El diari Ara ha parlat amb Ellen Atlanta, periodista britànica, que ha publicat Diva Virtual, un llibre que dissecciona el negoci de les influencers i de les milions de nines i dones que es veuen abocades, diuen, a admirar i imitar el seu tipus de contingut. En aquest llibre parla d'influencers com Kylie Jenner, que ha triomfat a les xarxes mostrant un nivell de bellesa i perfecció que ha enfortit l'estàndard de bellesa patriarcal, que de cada vegada és més estricte, segons expliquen. Atlanta... Ellen Atlanta, no la ciutat. Parla de les xarxes com un experiment virtual que augmenta a les dones la pressió per ser atractives com més seguidors tenen. Les xarxes, diu, s'aprofiten del desig de ser vist per convertir cada publicació en una mena de prova. Quanta validació et pot comprar el teu cos? És una de les reflexions que fa l'autora. Segons Atlanta, les xarxes han creat un nou ideal de bellesa, un rostre globalitzat que pren trets de múltiples ètnies, però sense pertànyer a cap. És a dir, un ideal més inclusiu, però més impossible. Només es pot aconseguir amb els filtres que ens proporcionen algunes aplicacions. I el problema és que tothom persegueix aquest mateix arquetip digital que no existeix fora de la línia. Per tot això, l'autora proposa que es facin petits actes de rebuig en aquest sistema, com podrien ser publicar imatges sense filtres i parlar sobre el que és real. Exigeix també a les plataformes etiquetar el contingut que ha estat alterat perquè cada vegada que mostram una cara sense editar, reintroduïm, diu ella, una cosa radical al fit, que seria la manera de pensar o de sentir la realitat. Conclou aquesta experta, na Ellen Atlanta. Raquel Agüeros, per al·lusions, tu com valores aquesta publicació, aquest llibre del qual el diari ara se n'ha fet ressò, Diva Virtual?
Atlanta diu que és un experiment virtual, però hi va cap a lo real molt distorsionat, en format molt distorsionat. Tots hem mirat a les xarxes socials imatges, no només de dones, també d'homos, molt perfectes en el sentit d'una pell molt llisa, per exemple, no? I coses que realment no són de veres. També coneixem persones que no surten, per exemple, a les xarxes socials sense posar-se filtres.
És que una vegada t'has posat un filtre.
Clar, tu te poses un filtre per provar i saps que te ves de guapa.
Desfiltrar-te, com si fossis...
I saps que te pot fer posar un filtre, només has de passar cap una banda.
Sí.
Si fos tan fàcil.
Sí, com si fos tot tan fàcil. Però bé, clar, aquí estem una cosa que plantejava aquest article és insegura estàs més guapa, és a dir, totes les inseguretats que mos transmeten, allò que no podem arribar, que les xarxes mos mostren, mos fan inseguretats. Per tant, les inseguretats fan que consumim més i que tinguem més necessitat de consumir aquells productes, perquè en realitat tot és una estratègia de màrqueting, per poder arribar a tenir un cutis perfecte, un cabell perfecte.
Quan això tampoc és real, no? Perquè tot és passat per filtres, és a dir, per molt que te mostrin un producte que te diuen que serà miraculós i que te farà...
Sí, però això s'arreglaria si hi hagués una normativa i una legislació que veuràs fil a l'agulla amb aquest tema. Tu, per exemple...
Com controles això?
Bé, ja ha passat en la publicitat que s'emet per televisió. Sí. Per exemple, tu no pots fer un anunci de perruqueria, per exemple, si allò que mostres anunci no és real, perquè te poden denunciar en el mercat de la competència i aleshores te posen una multa preciosa que ha passat 50.000 vegades, que això li va passar a Pobla Echevarria, que va sortir un anunci d'un tint d'aquests que ell anuncia, sí. Resulta que no era el seu cabell real, sinó que anava amb perruca, i varen denunciar aquest anunci, van dir, escolta, és que el que estàs venent és una mentida. Per molt que vulguis, aquest producte que tu anuncies mai te deixarà aquest cabell perquè aquests cabells no són reals.
Bé, també és aquesta línia, no? Tots coneixem cadenes d'hamburgueses que t'ho mostren a un anunci a la televisió o a una gigant, imatge precioses que brillen falses. I que són falses.
Que regalimen.
És per això que empleen altres materials que no tenen res a veure amb el menjar.
I després la vas a comprar
i dius...
L'hamburguesa fa la meitat d'allò que surt a la televisió. Aquest gegant.
Sí. I cada vegada n'hi ha més, d'hamburgueses. M'hi he fixat, d'establiments d'hamburgueses que tenen al darrere una estratègia de màrqueting.
Sí, perquè ja pensem que 12 euros per una hamburguesa és un preu baix.
L'altre dia llegia que dos concursants de, no sé si era Masterchef, o un concurs de cuina famós, no sé quin era.
No sé de què matxar, això només m'hi
que van... No, ho dic perquè tots dos han muntat cadenes d'hamburgueseries i una és a Palma, l'altra no. Molt conegudes. I tots dos se fan d'or a partir d'aquesta franquícia de menjar hamburgueses, perquè ara també sembla que tothom menja hamburgueses.
Aquesta ciutat no és dolenta, no? Tot té tastades i no estan gent malament.
Però... Jo demanaré quines, perquè no ho sé.
No, jo també, ara m'estava embuant. No,
una vermell negra que prega...
Una vermell negra.
Que apela gairebé a un pecat capital, si ho veus. Però no m'han hagut de fer propaganda, però és cert que ara el món de l'hamburguesa no té res a veure amb la bellesa, però sí, perquè el món de l'hamburguesa és aspiracional, perquè tu ara ja no t'ho pots anar a pagar un bon sopar. Si surts cada cap de setmana amb els teus amics, ja no t'ho pots permetre anar a un restaurant perquè tot ha pujat tant que se te'n va de les mans. En canvi, una hamburguesa, si li comencen a posar com a molt d'artilugis, te dona la sensació de que t'estàs menjant una hamburguesa gourmet, quan en realitat no ho és, però te venen aquesta cosa aspiracional. Les hamburgueses són els nou hola, si m'apures.
Totalment. I en aquest moment d'inseguretat que ja tens els cutis que no vols, els cabells que no vols, tots aquest moment d'inseguretat...
No, és que no ho vulguis. És
bé, que no
si
tens...
tu no tens una referència...
És aquest moment que te menges l'hamburguesa.
Els cutis muten. I a mi aquesta setmana m'ha sortit un gra a tota la cara. I
mireu, no se nota gens.
No, ja només me queda el final de...
Perquè t'ho has tocat.
I he sortit cada dia... Me vaig plantejar un moment i dic, demà lliure a Marta Garau i dic, no me facis fer pantalla perquè no vull que Balears me vegi. Amb aquest... Bé, es consti dues persones.
Xisco, però t'ho has tocat, aquest gra.
És d'una hamburguesa.
Està claríssim.
És d'una hamburguesa.
No, és d'una hamburguesa. Mira, si vols t'ho puc contar. Me vaig afaitar, vaig pujar el que era rasurat una mica més a dalt de lo que sol fer-ho sempre i un pèl se me va quedar de dins i vaig tenir un problema d'aquests que, quan un pèl s'enquista, tampoc és cap drama. I se me va fer un bony i no me l'he tocat. Però això, quan fia't, quan te rentes la cara, encara que no vulguis...
Ja. Pensava que
però no hi ha
tocat.
Hagut una tasca meva particular d'eliminació d'aquest gra, si era el que t'estaves demanant. Però que aquestes cares existeixen, i els poros oberts existeix, i les orelles grosses, i el nas gros, i tot...
I s'han demostrat perquè existeix i...
Evidentment, però... Lo que comentava la Maria Lida, el problema és el primer filtre. Han d'anar en el pacient zero dels filtres i tancar-los a presó per sempre, perquè ha creat un efecte contagi molt perillós.
Bé, els filtres també estan bé, no per posar-nos a nosaltres.
Molt bé, a les 4:17, na Raquel Agüero ha sortit de l'armari amb aquest tema, m'interessa.
Que empleen Photoshop, per exemple.
Jo no.
Nosaltres.
Nosaltres, però a imatges professionals s'empleen, se retoca un poquet, s'ajusta.
Sí, però, per exemple, després ho comentarem, tenim portades com la d'Ola d'aquesta setmana, en Tamara Falcó i el seu home, que saps perfectament que aquella foto no és que estigui retocada, és que està retocadíssima, perquè
en Tamara... Perquè han estat a Japó?
No, a Madrid.
No, és inauguració del club privat que té en Íñigo Nieva. Però és que aquesta nina ha sortit dues talles més menuda de lo que és a la portada d'Ola. Ja és tan fàcil com veure imatges en moviment.
Acompanya a córrer maratons, Xisco.
Quedar-te a la línia de meta animant no és anar a córrer maratons.
I no només això, perquè si no també, clar, després hi ha les operacions de cirurgia estètica, que això ja no és un filtre, sinó que això ja és realitat.
Ja és drenar-te. Sí.
Bé, ja no les operacions, sinó les no operacions pròpiament dites.
Bé, ja dic
sinó...
operacions o retocs estètics.
Clar, però és que no és el mateix, perquè
ara, un... Aquell defensarà posar-te vitamines.
No dic que, per exemple, te poden modular el nas amb àcid hialurònic, per exemple, t'ho poden fer sense necessitat d'entrar un quiró.
D'intervenció quirúrgica, clar, sí.
Clar. Jo és que estic molt a favor dels nassos naturals.
Bé, però ben que dic això, encara afegeix més en el banyar, perquè tu te pot posar un filtre, però si estàs operat i te poses un filtre és com a més encara.
I cada pic més pres, Margalida.
I més joves.
Sí.
Clar, que llavors també te crea aquesta inseguretat a l'hora de quedar en persona amb algú. Perquè t'has imaginat que has de tenir una cita, Raquel Agüeros, per exemple. Ara no, perquè estàs enamoradíssima i no tindries cites, tu ja te coneixen. Però imagina't que no estiguessis enamoradíssima i haguessis de quedar amb qualcú. Si tu tota la imatge teva que has transmès a través de filtres, arribarà un moment que passa, que retardes el moment de conèixer-te, perquè potser és que aquesta persona, quan te vegi, no te coneix.
Però en quin món pensam que no mos veuren ses cares?
Estimada, però és que això passa. El catfish ha existit tota sa vida.
Ja, però no ho sé. No hi ha res més guapo que agafar-te ses mans. Ah. Ara, per exemple.
Okay, no sabia què volies confessar.
I tocar-te, i mirar-te, i veure-te en persona.
És que, mira, avui ve un company d'aquesta casa que està en el programa, que es diu Toque Toque,
sí,
que ha posat de moda es paupar a Balears.
Aquí no s'estila molt, això.
A què?
Paupar.
Que no sou molt tocons.
Nosaltres tocam quan toca.
Sí.
4 i 20.
De dir una cosa, la població illenca toca quan toca i allà on toca.
Ui, ui.
Clar, és que...
Que coratico està.
Clar, no, i tu, que... Polissona. Raquel Agüeros, tuqui. Clar, és que...
Després repassem les portades, perquè mare meva de filtres
sí,
que han aquestes portades
massa,
avui.
Massa.
Però, a banda d'això, ara parlarem de música, perquè vos han denunciat que les bandes de Cors i Fatboy Slim actuaran aquest estiu a Mallorca. Vos agrada?
O cantar Xisco.
Home, la cançó de Breathless de Cors, mítica.
És un temasso.
Ja, sí, Jardí continua confirmant nous artistes que passaran aquest estiu per aquí, per Mallorca, i un d'aquests grups és de Cors, que tornaran a Mallorca més de dues dècades després de la seva primera i única visita a l'illa. Ho faran amb motiu del 25è aniversari del disc Talk on Corners i repassaran els majors èxits de la seva carrera. El concert serà dia 15 d'agost al recinte Mallorca Live de Calvià. L'escenari d'electrònica La Plaza també tindrà presència en el jardí i encetarà aquesta edició el 3 de juliol amb una llegenda de l'electrònica, és el britànic Fatboy Slim. No hi faltaran els seus èxits com Right Here, Right Now o Praise You, que han sonat a les pistes de ball durant 4 dècades. Xisco, abans ha dit que li agrada molt en Fatboy Slim.
Té molt bon directe.
Sí, te va agradar.
Sí.
No, massa bé. No sabia que t'agradava aquest tipus de música.
Que d'entrada, aquest tipus de música, te penses que és millor escoltar-la a casa o amb un disc, però que després en directe sorprèn en Fatboy Slim.
L'electrònica també, si qualque cosa té, és que en directe és millor que escoltar-la a casa.
Jo som molt de fer coses a casa.
Idò, Si vols no, correu electrònic a casa, perfecte, Xisco, no hi ha cap problema.
Vull anar a Can Xisco.
Sí, sí, no, si sona aquesta música serà...
Una rave. Ell que no ha estat capaç de mirar. Sirat, bé, un trosset. Has de ser rave, sí, clar. Només surten al principi, això ja ho poden dir. No és cap spoiler.
Jo no l'he vist tampoc. No l'he vist. I ara me fa bo, perquè sempre hi vaig a mirar-la, dic... Me'n recorda en Xisco, dic, no, me dormiré.
Mira, vols que quedem amb tu i jo?
Sí, podem roncar junts.
Perfecte. No, el que em fa el meu ròpid, quan veu que m'adonc, me pegues com una setmanetjada.
Ara no serveix de res, això.
Ja, doncs.
I tu què li dius?
No, encara no. Escoltava la pel·lícula amb els ulls tancats. Sí. A part de The Corrs i Fat Boy Slim, ja hi havia més artistes confirmats per aquesta edició de Jardí. Són Bacilos i Coti, que serà... Bacilos. Dia 15 de juliol, Camela Xisco, que jo crec que...
Coti poden... sí, però Bacilo no sé qui és.
Bacilo jo tampoc sé qui és.
Ah. És una d'aquestes bandes que tenen dos temes que... ballables.
One Hit Wonder d'aquests.
Sí, o Two Hits, però
two
sí.
Hits Wonder.
Poca cosa més.
Camela, que jo crec que hi podem anar tots aquí de temps.
I podríem anar, seria... Una... Mira, ja és dos dies abans del meu aniversari. Ja. Seria el millor regal.
Seria el gran aniversari d'en Xisco en el concert de Camela. També Ivan Ferreiro, que és 24 de juliol, Nil Moliner i R01... el 30 de juliol.
És que quin noms,
Jo no
R01.
Sidecars i Miss Cafeïna, 6 d'agost, Juan Magán, 7 d'agost, De La Osa, 14 d'agost, i Marta Santos, que és 21 d'agost.
Molt bé. Tot això són les actuacions. Si coneixeu, sempre està bé descobrir nova música, perquè ara hi ha noms que no m'ho sonen, però després escoltant-se cançó dic, sí, ja sé sempre. Qui són. Això a vegades passa. Per tant, com sempre, un estiu que se presenta molt musical, no només a Mallorca, en aquest cap d'aquest festival, sinó totes les iniciatives que se van muntant, que són moltes, molt diverses, també a Menorca i a les Pitiuses. Però en aquest cas avui hem repassat l'agenda de Jardí, que Jardí és com a sof del Mallorca Live. Sí, diguéssim, Mallorca Live és el dia del festival, que són tres dies de concerts, i llavors hi ha aquest concert que són individuals, però que se fan allà mateix.
Se fan en el mateix recinte, que el Vià, sí.
Te'n recordes, Agüeros, quan tu i jo ballàvem Bacilos? Ese olor a tabaco y Chanel.
M'agrada molt lo de Camela.
Camela, t'apuntes tu també.
M'agrada molt lo de Camela, sí.
Idò, oients de Tèntol, que sapigueu que possiblement hi haurà una excursió de Tèntol per escoltar Cuando zarpa la moto.
Jo l'he escoltat molt poques vegades, però veure que un concert de Camela seria...
Una gran, seria una gran immersió.
Sí.
Molt bé, dit això, ara sí que vos volem explicar que avui s'ha presentat a Madrid la candidatura europea de Capital de la Cultura Europea 2031 per Palma. I es titula Mediterranean in Motion. En aquesta setmana, les nou ciutats espanyoles aspiren a ser capital europea de la cultura 2031, defensant les seves candidatures a Madrid. Les ciutats aspirants són Palma, i després les competidores serien Burgos, Cáceres, Granada, Toledo, Jerez de la Frontera, Oviedo, Potris i les Palmes de Gran Canària. És a dir, que són moltes les ciutats que aspiren. Divendres sabran quina d'aquestes candidatures passen a la fase final d'aquesta classificació. I pel que fa a la candidatura de Palma, una delegació encapçalada pel bable Jaime Martínez ha viatjat avui fins a Madrid per defensar aquest projecte que han titulat Mediterranean in Motion i que vol situar la capital de les Balears com un dels referents culturals de la Mediterrània i d'Europa. Thank you. Aquest projecte s'ha exposat davant gestors culturals, acadèmics de diversos països de la Unió Europea. L'ha iniciada na Sandra Lipski, directora de l'Evolution Mallorca International Film Festival, i ha donat pas a l'explicació tècnica dels objectius d'aquesta candidatura a càrrec d'Antoni Riera, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears i director de la Fundació Impulsa Balears. De tot plegat, en volem parlar amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma, que és Javier Bonet. Com estàu? Benvingut.
Molt bones, com va?
Com ha anat, Javi? Que està molt encuriosit. Doncs
pues, ha anat molt bé. La veritat és que han sortit d'allà fa 2 hores i mitja. Ha estat 1 hora i mitja densa, interessant, perquè la veritat és que el jurat s'havia mirat ben bé el programa i les preguntes no eren preguntes a l'aire, sinó que eren preguntes de dins tot el projecte que havien presentat i, per tant, ha anat bé, estem contents i estem, en veritat, que orgullosos.
Uau, clar, perquè entrau a una sala on hi ha persones d'arreu d'Europa. Com funciona un poc? Quina és la mecànica?
Sí, hem entrat a la sala, aquesta del Ministeri que s'havia habilitat per fer totes les presentacions de totes les candidatures, i hi havia 8 persones d'arreu d'Europa i 2 persones que havia posat el Ministeri de Cultura d'aquí, del Govern d'Espanya, de reputat prestigi. Per tant, hi havia 10 persones com a jurat, que primer mos han donat mitja hora perquè na Sandra Lipski i el doctor Toni Riera fessin la primera exposició, i una vegada ha passat aquesta mitja hora han passat a 60 minuts de defensa, però defensa que pareixia una tessina, això.
Uau, clar.
Javi, i quines preguntes han fet? És que és allò que ets encuriosia de la candidatura guanyadora, que serà la de Palma.
Pues, ho han separat en diferents parts. Unes parts que eren més de governança i com se duria a terme el projecte, unes que eren més d'inversions reals i després molta de part programàtica. Estàvem molt interessats també en tot el tema d'inclusió i accessibilitat, i la veritat que mos ha donat bona espina, per dir-ho de qualque manera, perquè han valorat molt positivament tant el rigor de la candidatura com la firmesa i la capacitat que tenim com a ciutat per dur a terme allò que hem proposat. I per tant, la veritat és que ha estat una sensació, no ha estat una altra cosa, però sí que he vist que ho valoraven molt positivament.
Que bé. Divendres sabrem quines candidatures passen a la final. Quantes en passen, Javi?
Pues, segons el Ministeri m'ho han dit que tradicionalment sempre en passen 3, però el mateix jurat ha dit que poden passar 2, 3, 4, depèn de les que tinguin realment un valor o un altre valor. Pues, la veritat que és una nerviada, però és una nerviada preciosa, perquè al final està representat de la teva ciutat, i la veritat és que avui han rebut un munter de missatges de gent que ha participat de manera activa o de manera passiva, però han participat de qualque manera en aquesta candidatura, donant ànims, donant força... I bé, la veritat que ha estat un dia guapo, de nervis també, però molt guapo.
Bé, ara encara mos queden 2 vespres
de
passar mal de panxa, però bé, segur que...
Sí, i esperem que això no sigui com cada vegada que mos presentem a Eurovision, que tenim moltes ganes i després tot queda en no res. Esperem que no sigui així, vamos.
Esperem que faci molt més bon paper que Eurovision, perquè recordem, des del 68 en Maciel, l'estat espanyol no ha guanyat res. Palma s'ho mereix molt abans, Javi. Per cert, has pogut tuear les altres candidatures, mirant si feien tantes preguntes, si tardaven tant, si s'interessaven per altres aspectes que la candidatura de Palma no tingués controlats, que supos que duen a mínims?
No, perquè l'únic que tenim ara d'informació, encara d'ara, són les notes de premsa que ha anat traient cada una de les ciutats que ha fet les presentacions, i després de les presentacions han anat informant, igual que ho hem fet nosaltres amb IB3, que estaven a peu de ministeri. I en aquestes notes de premsa o diferents mitjans que ens han atès, hem vist que bé, que tothom està content amb la seva presentació. Totes les presentacions han durat el mateix, 30 minuts i 1 hora de defensa, i per tant no tenim més detalls que aquests fins al divendres, que supos que tothom començarà a desvetllar un poquet el que han presentat, com va funcionar, quines coses bones o quines coses més dolentes.
Uh-huh. Javi, vosaltres coneixeu les persones que decidiran qui serà la capital, la guanyadora?
Bueno, avui hem conegut en els membres del jurat, i dins d'aquest membre de jurat, jo personalment no en coneixia cap, però sí que algunes persones que mos acompanyaven de del nostre equip sí que coneixien o qualcuna de jurat, perquè al final són gent de reputat prestigi a nivell nacional que en un àmbit o en un altre han coincidit. I bé, la veritat és que tenien dues persones que tenien molt bona relació amb una persona de jurat. Però no havien xerrat prèviament, també ho vull dir.
Xavi, vos heu encarregat de recalcar una vegada i una altra que nosaltres érem Palma i no Las Palmas, perquè ja és mala pata haver de coincidir Palma i Las Palmas a la mateixa elecció. No fos cosa que algú despistat votàs on no toca.
Esperem que no sigui així. És gent formada i sí, molt culta, la que hi havia allà, i supos que no hi haurà cap tipus de roixi.
Treguem perquè no sigui així.
I Javi, hi haurà també representació important, perquè a banda de persones de l'Ajuntament, també vol acompanyar gent del sector de la cultura de Palma.
Sí, és que el projecte, vos ho he estat comentant les diferents vegades que n'han xerrat, uh-huh, és un projecte que surt dels tècnics, surt dels gestors culturals, de totes les persones, artistes, creadors que estan dins el terreny, i ha sortit d'ells, ha crescut d'ells, i avui no podia ser d'una altra manera que si fossin ells els que ho presentassin. Per tant, m'haurà acompanyat el president del Gremi de Llibreters, en Miquel Ferrer, m'haurà acompanyat de Mar Matas, que té una empresa d'accessibilitat a dins la cultura, m'haurà acompanyat també de Sandra Lipski, que com sabeu és la directora de l'Evolution Film Festival, i m'haurà acompanyat de David Barro, el director del Baluart, i després la directora també d'Espalma Dansa. Per tant, teníem a nivell de gestors culturals, gestors de primer ordre.
I un pot de cada àmbit cultural. I de Javier Bonet, molta sort, posant totes les energies, veurem divendres si passam aquesta fase.
Pues moltíssimes gràcies, eh? I divendres tornem a xerrar.
Exactament. Gràcies, vale. Javier Bonet.
Gràcies.
Doncs avui s'ha presentat a Madrid aquesta Palma com a capital, aquesta candidatura, Palma, capital europea de la cultura 2031. Haurem d'esperar dos dies, a veure què passa. Ara sí, feim un tento.
Quin és el teu moment de tento?
Hola, soc la Maria Antònia. El meu moment Teltol és quan aturam per berenar i xerrar amb els companys de coses que no siguin de feina.
Teltol. IB3 Ràdio és Dial. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Esport de neu. Surf de neu. Avui ens atrevim amb el surf de neu, conegut en anglès com snowboard.
Per practicar-lo, necessitam una planxa de surf de neu, que en anglès també és snowboard. Aquest anglicisme denomina tant el nom de l'esport com l'apost per practicar-lo. El surf de neu consisteix a fer llenegar per damunt la neu la planxa controlant l'equilibri i la direcció del cos. El practiquen sobretot joves, però també adults. Hi ha diferents modalitats. El surf d'estil lliure, en anglès freestyle, és el més practicat i predominen els salts i els trucs acrobàtics, que fan d'aquest esport tot un espectacle. El surf fora pista, en anglès freeride, practicat sobre neu verge i en pistes sense senyalitzar. Per tant, cal anar amb molt de compte. I finalment, el surf de neu alpí o surf alpí, que consisteix a fer descensos per pendents de diferents nivells. I molt important, sempre amb el casc, les ulleres i proteccions ben posats. Aquestes modalitats requereixen habilitat, bona formació i també molt de coratge. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
Raquel Agüeros.
Ai, coretes, ai, coretes del món.
He de fer una confessió.
Vull xerrar d'un tema, avui. No t'ho creuràs.
Endavant.
D'un de les portades me refresc.
Ah, sí?
Sí, però tu per què volguis començar?
Ja sé per qui no vol començar. No, Margalida Mateu vol començar per la revista 10 minuts.
Sí.
Ho sabia, cert. Perquè la portada diu així, Cristina, la infanta, coincide por sorpresa con Iñaki
no,
i Ainhoa.
No era aquest tema que volia, però oh. no, m'agrada. Comença per aquí.
Ah.
Crec que és aquesta finestra.
No, però això no. És la revista Hola.
No, és la revista Setmana que jo volia parlar.
És la revista Setmana de la que tu volies xerrar.
Sí.
Ah, de Esther Espósito.
El romance.
I Mbappé, el romance. I jo, la infanta Cristina. Veus? És que no. Hem de fer més,
no sou
més pinya.
No sou tan amigues.
No sou tan amigues. No sou tan besties, evidentment.
No, m'han curiosit. Però bé, ara ho parlem. Començam per la revista 10 minuts.
Bé.
Com és que varen coincidir
pues,
un partit del seu fill?
Pues clar. Pues una cosa molt més normal del que se pressuposa. Clar. Ningú anirà a un puesto on saps que està el teu ex a sopar perquè sí. No. Bé, Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina tenen 4 fills en comú i estan...
En qualque moment hauran de coincidir?
Clar que sí. Jo crec que són... Bé, que s'estan normalitzant les coses i que tampoc li hem de donar tanta bolla, no? Segurament la revista 10 minuts no tinguessi una superhistòria per posar a portada aquesta setmana i ha posat això que...
Bé, està curiós, això està bé.
Anem a la revista Setmana, la història que més l'agrada a Margalida Mateu nostra, les fotos que confirmen su romance Mbappé i Esther Expósito, exclusiva mundial. S'han anat amb un avió privat, s'han anat trobant
París,
per aquí, per allà.
Perquè sabeu que ell està lesionat.
Sí,
i
li van donar permís
sí,
per sortir.
Sí, però té un metge, sabeu, a París.
Clar, home, qui menys, té un metge a París. Margalida Mateu, perquè te miris genoll i les coses.
I sabeu que això, que van anar amb aquest avió privat, però que quan varen baixar anaven molt tapats, això que fan
sí.
Els famosos que duen
sí.
Gorres i tot això, perquè no els hi veien la cara. Però bé, tothom va saber que era ella.
Clar, I ell, és que tots dos són molt famosos.
Ara, diuen que és un cromo, com diria sa mare d'en Xisco.
És ell? Un cromo qui? Ell? Ell és un cromo.
Això diuen.
No, anaven, jo toque tots dos, ho he dit avui de matí, però me reiteraré. Pareixen assassins en sèrie nord-americans. Perquè van amb aquella gorra, vestit de xandall, mirada sospitosa i una furgoneta. Tu què te penses?
Amb vidres tintats.
Clar, que d'un mort en el bugul
sí.
I que de vegades s'intentassin ser més normals, estic convençut que passaria molt més desapercebut.
Segurament sí, perquè ningú se pensaria de trobar-se amb una persona, diguéssim, amb tanta repercussió. Pot ser que ara hagi persones que diguin qui són aquests. Bé, Mbappé és un futbolista i en Esther Expósito és una actriu que és vera que enganxa molt bé amb la gent jove i els imiten molt, tenen molt de tiró.
Sabem on se van conèixer?
No.
No, demà.
No. No, no, jo no ho sé.
És que no han donat detalls i
jo
no sabia...
Jo no ho sé on se varen conèixer.
Però com que tu vares estar a Passión de Gavilanes,
és bé.
No sabia si tenies informació a primera mà.
Bé, els famosos se coneixen entre ells, al final.
A festes.
Coincideixen...
Bé, la gent amb cert que se mouen en aquests entorns, òbviament coincideixen i bueno, és a dir, es verà el que deia Xisco de passar més desapercebut, però també és cert que aquesta gent va sempre amb moltes persones d'equip de seguretat.
I més que de seguretat, d'equip de xarxes.
I de, sí, sí. Perquè els hi van seguint com
ara
m'agrada
moltes
pelis.
Detalls de que anessin a un restaurant que tingués la Tour Eiffel de fons, una mica com un anunci de Coloni.
Home, això està clar, i anem ja a la portada de la revista Hola, on, com bé diu en Xisco Nadal, na ta mare, Falcó, està un poquet... està canviada. Està canviada.
Així.
Per què?
Ara du com un look més diferent, com més... du els cabells més llisos, per exemple, i té un efecte, pot ser... No sé si és la roba o és ella...
Jo crec que ella exigeix, com sa mare, que la retoquin molt en aquestes portades.
Tu dius perquè tu la veus massa prima, però
no,
que
no, no
és
massa
ella.
Prima. Jo la veig com a massa... Estalment com si l'haguessin... No, com si l'haguessin envasat al buit.
Ja.
Saps aquestes màquines que te redueixen?
Sí.
Doncs una mica així. Jo crec que ella, per contracte, com sa mare... li és igual que la filtrin 7 vegades. Si ella se veu així de meravellosa.
Sí, no, està guapa, és una dona guapa.
No, ja ho és de normal.
Sí.
Jo el que me'n refereixo és allò de sempre. No
sí.
Cal filtrar tant o retocar tant si ja lleig no ets.
No, està clar. Íñigo, el seu homo, ha obert com un club privat i bé... tothom s'ha passat per allà. Òbviament, en Isabel Presley li ha donat una mà assistint a la inauguració i bé, òbviament sempre té molta més repercussió. Jo estic segura de que la revista Hola hagués volgut posar en Isabel Presley també a la portada, però segur que li ha cedit el tron a la seva filla.
Tu sabies que Íñigo Nieva va estudiar un màster de disseny de cotxes?
Ui, quines coses.
2015. I com que quan
com
va...
Com saps? Pares coincidir?
Perquè m'he llegit sense vista de sol, estimada, el que se diu feina. I sabeu que quan ell va viure a Londres va aprofitar per transitar aquests clubs privats i va ser quan va...
Que Londres són molt famoses, molt comuns.
Sí, a Londres sí, a Madrid no sé quin èxit podrà tenir, i per això ha decidit, amb en Cristiano Ronaldo i altres inversors, posar en marxa aquest club privat que s'inaugurava l'altre dia a Madrid. Que diuen que Isabel Presley no estava molt contenta a l'inauguració, que ja està una mica com a cansada de que cada vegada que aquest gènere posa en marxa un negoci que després no sol anar bé, que
sí,
ella,
no
que ella hagi d'anar a posar sa cara, però clar, si t'ho demana una filla, m'imagino que no pots dir que no.
Jo també entenc que això va en el negoci seu.
Però jo ho entenc perfectíssimament.
Això va en el negoci seu. Per cert, ahir va morir el periodista Raúl del Pozo. Bé, jo crec que era conegut per moltes generacions. Va morir als 89 anys a Madrid, tot i que ell era de Cuenca. Era un dels periodistes que millor agenda telefònica tenia. Tenia moltíssim de contactes. I vos he duit un llibre que és fantàstic i que és molt fàcil de llegir i que conta moltes anècdotes, que se diu No le des más whisky a la perrita. La perrita de Raúl del Pozo tenia una cosa com sa teva, Margalida.
Sí?
Més o manco com sa teva. Sí, surt aquí a una imatge. El llibre ho ha escrit en Jesús Ubeda i Julio Valdeón fa un parell d'anys, i és un llibre que està molt bé i te conta beníssim la història d'en Raúl del Pozo. Avui tothom ha anat a la capella a donar el consol.
El condol.
Mm-hmm. I fins i tot ha arribat un altre ram de flors, un altre centre, com el que l'altre dia va enviar el rei Joan Carles.
El mateix. Ben igual.
La mateixa horterada, ben igual. Amb roses grogues.
Quan arriba un ram de roses vermelles i grogues i vermelles, com si fos
la bandera d'Espanya,
Ja saps que...
De su majestad, de, sí, sí, sí.
Del rei emèrit.
De su majestad, el rei. Diven els mentideros de Madrid. Men com ho dic això sense dir-ho, perquè jo no vaig de demandes, si és con Nadal. Raúl del Pozo va estar casat amb una dona, tot i que ell duia una vida oberta. La seva dona ho sabia. I una de les suposades amants que va tenir en Raúl del Pozo va ser Cayetana Fitzjames Stuart, la duquesa de Alba. Fins i tot, Xisco Nadal, es va arribar a dir que en Cayetano Martínez de Irujo podia haver sortit d'aquesta relació. Fins
encara,
i tot...
Encara bo. Que has dit que podria haver sortit d'aquesta relació. No sabia quan anaves a acabar aquesta frase.
D'aquesta relació. Fins i tot, Cayetano Martínez de Irujo se duia molt bé amb Raúl del Pozo i se veien a Madrid i dinaven junts i sopaven junts i tenien una relació boníssima.
Ara que dius...
Que no l'amagaven, eh?
Ara que dius, ara que has esmentat en Cayetana Fitzjames Stuart, la duquesa d'Alba, s'ha inaugurat a Dueñas, a Sevilla, una inauguració, Cayetana Grande d'Espanya, que està comissariada per Eugenia Martínez d'Irujo.
Per Eugenia Martínez d'Irujo, que podíem anar. Xisco, te faria ganes d'anar-hi.
M'encantaria anar.
Jo també.
Vols que anem un cap de setmana a Sevilla?
Sí.
Però no me facis promes, és que no compliràs, perquè a mi no hi ha res que me faci més ràbia que em diguin t'hi duré i llavors no m'hi duguin.
Jo t'hi duré a Sevilla. I una dona històrica del nostre paisatge televisiu, del nostre paisatge pop, sí. Podria ser Naramís Fuster, que...
Tenc un disgust, quan si la miràs, també t'ho dic, no l'he mirat
no,
mai.
No, però tothom sabia en qui era.
Sí, tothom sap qui
encara que
era.
No la miréssim, ella feia horòscop a Telecinco de veure les dues i mitja de la matinada.
I no ho deixa perquè ningú la mira.
Sí. Ho va dir l'altre dia.
I mira que els horòscops estan de moda.
Pues sí, i jo
I
no sé.
I l'astrologia encara més.
Com era la frase aquella? Com era la frase aquella? Ha dit, ara sí. Mis fusteries Esperanza Gracia, clar. Perdó, Xisco Nadal, tens tota la raó, que ara l'estaven pegant...
Que no ets la mateixa persona.
No és la mateixa persona. És l'Esperanza Gracia, tot i que jo havia dit...
Tot i que
les dues
són quiromàntiques, algo te perturba, te inquieta...
Hay algo que t'inquieta, t'atormenta o te perturba.
Exacte, sí.
Aquestes coses. I d'ella, molt sincerament, va dir l'altre dia, és que la gent que me mirava ja s'ha anat morint.
Ai. Pobre.
I ara la gent ja no mira això, encara que ho posin. Me fa una tendresa tremenda això, perquè estic segura que Telecinco l'hagués mantingut tot el que ja hagués volgut.
Raquel, gràcies.
A vosaltres.
Ara tenim musiqueta de la bona.
Ah, sí.
Sí, espera, veuràs.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Us hem d'explicar, Raquel, atenta, ja veuràs quina bona música, ai, que aquest diumenge la banda mítica Los Cirets celebren els seus 65 anys al Teatre Principal d'Incam.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas.
L'han anunciat com a únic i repetible aquest concert a Mallorca. Los Cirets, liderats per Leslie, Antoni Miquel Cerveró, és un dels grups més longeus del món amb permís dels mallorquins Los Javaloyas, que es varen crear el 1952. En el cas de Los Cirets, estaran actius des de 1959, abans de l'aparició d'altres grups que marcarien època, com Los Bravos o Los Brincos. Los Cirets, un dels grups fundacionals del rock and roll a Espanya, varen arribar a actuar amb els Beatles a Barcelona el 1965. A més de Leslie, també hi ha l'altre membre fundador, en Pep Fonseré, guitarra, a més de Juanjo Calvo, guitarra solista, i completen la formació actual Francisco Ramírez al baix, en Quim Bernat al teclat i saxo, i en Albert Escudero, que toca la bateria.
I nosaltres en volem parlar amb Leslie. Com estàs? Benvingut.
Encantadíssim de poder estar amb vosaltres.
I vull puntualitzar una cosa.
És clar.
Que jo ja sé que els Javaloyes són molt més longevos. El que passa que som el conjunt més longevo amb actiu.
Clar.
Del món, amb actiu. Perquè n'hi ha grups que tenen els noms, diguéssim, abans que nosaltres, com és natural, però que ja no actuen. Per exemple, l'altre dia que vam estar a Torremolinos con los lobos, els famosos conjunt de la Bamba i tota la història, però, bueno, els que estan amb els lobos són els nets, algun fill, etc. Però nosaltres som el conjunt Menogemo en el sentit que som els que encara quedem uns quants de la primera formació. Mm-hmm.
Ben reivindicat, Leslie, perquè el guionista d'aquest programa és molt de los Javaloyes i per això ha hagut de posar aquesta falca que tu molt bé has precisat. Perquè no, si sou els més longeus, sou els més longeus.
Tu tens que pensar que jo venia a Palma de Mallorca i ja venia a veure els Javaloyes, eh? Vull dir que ha sigut una banda molt referent a tot Espanya, però sobretot a Palma de Mallorca, que els he vist moltíssimes vegades.
Mm. Clar, però ara parlàvem de més o prop de 65 anys sobre els escenaris. Com ho heu fet per mantenir-vos en actiu tanta estona i sobretot mantenir il·lusió? Perquè si una cosa, tothom que ha vengut a veure l'Otsirex destaca, és que hi posau totes les ganes del món a cada concert.
Escolta, no m'ho crec ni jo. Soc el primer sorprès, perquè jo soc d'aquells que quan van començar jo portava 3-4 discos ja editats, i jo pensava que això acabava demà passat. Vull dir que no esperaves que passés el que ens ha passat. I aleshores, per coses de la vida, sempre hem estat fent coses, amunt i avall. Nosaltres vam tindre una actuació amb l'any 71 arrel d'una gira de 3 mesos que vam fer amb la Marisol per tot Sud-amèrica. I quan vaig vindre, havia un ambient generacional que els solistes pujaven i els conjunts baixaven. Per exemple, el Rafael, Julio Iglesias, Camilo Sesto, el Nino Bravo, amb els anys 70 pujaven, i els conjunts, com es haveu nombrat, los Brincos i los Bravos i tota aquesta gent baixàvem, i jo vaig dir que era el moment de deixar-ho. I ho van deixar, però ho van tornar al 78. I del 78 fins ençà estem sense parar. I per això dic jo que no m'ho crec ni jo, perquè, mira, tenim la... Jo, primerament, la sort que tinc encara la Begüeta, que encara en surt. I després, que junt amb els meus companys, tenim una actitud, sobretot a l'escenari, que encara en les nostres coreografies, el nostre posat en escena, doncs, escolta, fem bajoca.
I tant que sí, i moltíssima. I les vostres cançons, Leslie, que mos les sabem tots, que Se mueran los feos d'Escobar, El tren de la costa, Muchacha bonita, que han crescut amb aquesta música.
Tenim un repertori molt... tenim un gran repertori. El problema que tinc jo és quan tinc que fer el repertori per on vaig actuar, per donar-li a la gent el que vol escoltar. Perquè, aviam, hi ha artistes que són d'escenari a dintre i hi ha artistes que són d'escenari a fora. Aviam, t'ho explico d'una manera molt puntual. Uh-huh. Hi ha artistes que diuen del nostre últim disc, i graven i presenten el disc i tal, i el disc hi ha dues cançons que estan bé i les altres són un tortell. En canvi, nosaltres el que fem és que sempre hem jugat amb alguna o altra cançó que han gravat amb l'últim disc, que intentem de posar, aviam si cuaja, perquè la gent els interessi i no els interessi. D'aquí van sortir a la nostra tornada amb el Digo mi destino, el que és eso rock and roll, i una sèrie de cançons que estan dintre del nostre repertori. Què vol dir? Que els Sirex, des de la primera cançó fins a l'última, la gent les està cantant totes. I és el que intentem de donar, carinyet, il·lusió, perquè a més que per això se'ls contracten, per donar simpatia i carinyet, que és el que sempre a mi m'ha intentat agradar, diguéssim, de demostrar a sobre de l'escenari. I aquesta vegada hi ha una cosa molt puntual, perquè aquesta actuació que fem a Inca, la culpa de tota aquesta història és de los Brindis. Los Brindis són el conjunt que teniu aquí a casa, que no la casualitat que ha volgut que jo gravés una cançó, que és el Sant Carlos Club, amb ells, i la vaig gravant tot el carinyo del món i tal, i ells ens han preocupat que deien, volem que vingueu aquí a casa nostra i volem estar junts i tal. I llavors dic, i a mi em farà molta il·lusió cantar al Sant Carlos Club amb vosaltres. Vull dir que l'actuació que hi haurà amb el teatre principal el diumenge tarda nit a Inca pot ser una tarda d'aquelles inolvidables.
I de Leslie, d'aquest Sant Carlos Club, aquesta cançó que has gravat en Los Brindis, a una dona nascuda a Villacarlos, que ara feia una hora que aixecava sa mà perquè és molt fan de Los Cirets i volia fer-te una pregunta, Raquel Agüeros, per favor.
Leslie, bon dia, Leslie. Vostè ha dit...
Encantat de saludar-te, carinyo.
Igualment, igualment. Vostè ha dit abans, ha xerrat de l'actitud damunt l'escenari, no? Que havia molt bon rotllo i moltes ganes i una actitud estupenda. I fora l'escenari també ha de ser així?
Jo fora de l'escenari soc tan cataplasma com a dintre. Però això m'ho porten les meves rels. Aviam, jo trepitjo de peus la terra i sempre he sabut a on estava, amb el moment que he estat vivint. I he tingut la sort de viure una joventut meravellosa musicalment i familiarment, però musicalment, però hi ha una cosa que a mi em marca la meva vida. La meva vida em marca que sóc el petit de cinc germans, amb el qual meu pare era pescador, i aleshores només he vist carinyos, petons, abraçades i simpatia. I tot això és que he recollit i jo intento de transmetre-ho a tota la meva gent i sobretot a la gent que tinc al meu costat. Jo el diumenge venim per actuar a m'entens a Inca, però estaré 3 dies a Palma, perquè tinc diversos compromisos amb els amics que tinc a Palma per anar a dinar amb ells i estar amb ells, etcètera, etcètera. Perquè són molts anys de la meva vida arrastrant-me per molts escenaris i haver conegut a molta gent.
Vull dir,
tu no saps lo encantat i lo feliç que sóc.
Se nota aquest entusiasme, Leslie, no només en la teva manera de ser, sinó també en la teva música i allò que oferireu aquest diumenge. Encara queden entrades, eh? Diumenge, dia 15, al Teatre Principal d'Inca, Los Cirets, gira de 65 anys d'aniversari, i Los Brindis. Per tant, concert doble, fantàstic per celebrar aquest 65 anys damunt dels escenaris de Los Cirets. Una ferrada, Leslie, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tota la vostra atenció i als amics que ens estan escoltant. Els que els agradi la música, que no s'ho perdin, perquè es podran divertir molt, molt, molt.
Segur que sí. Visca Los Cirets. Gràcies.
Felicitats. Molt bona tarda.